Escolteu, començo, insisteixo per meu, per l'ordre que jo tinc de pantalla. Pere Soler.
Sí.
Bon dia, Pere. Gemma Aristoi.
Hola, bon dia.
Me saludo al Toni i a la Rosa. Sergio Blázquez.
Bon dia i bones festes a tothom.
Hola, Sergio. Aldo Ciprián.
Bon dia a tothom.
Marco Simarro.
Hola, bon dia.
Molt bé, bon dia. Cristina Paraire.
Bon dia. Bon dia.
Bon dia, bon dia. Perdona, Cristina. Lourdes Llorente.
Bon dia.
Bon dia. Francesc Duc.
Hola, bon dia.
Albert Salaric.
Hola, bon dia.
Bon dia. Joan Puigdomènec.
Bon dia.
Bon dia. Carles Brugaràs. El Carles no té, almenys jo no li veig la càmera i ara mateix no el sento. Carles. Vale, me'l deixo pel final, tot i que l'he vist abans, però és important perquè en teoria el Carles fa la intervenció per part de junts. Vale, Esther Madrona. Eloi Rovira.
Molt bon dia.
Carmela Fortuny.
Hola, bon dia. No sé si us passa a vosaltres, però a mi se'm va com entretallant. No sé si sóc només jo i el Carles. També us passa, oi? Val, val. Ho dic perquè tinguem en compte de cara a les intervencions.
Vale, baixeu-se una mica la qualitat. Sabeu allò de la qualitat? Que a vegades no cal tenir tan bona qualitat i millorar molt la connectivitat. Núria Fernández.
Hola, bon dia. Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. Sandra Casat.
Hola, bon dia.
Bon dia, Pilar Gorina.
Hola, bon dia.
Josep Maria Vallès.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bon dia. Francesc Carol.
Bon dia.
Helena Vila.
Hola, bon dia.
José Gallardo.
Bon dia.
Núria Gibert.
Hola a tots, bon dia.
Bon dia. Múnia Fernández Jordán.
Buenos días.
Bon dia, Múnia. Alba Gordó.
Bon dia.
Bon dia. I Carles Brugaroles, a veure.
Sí, bon dia.
Ara sí, Carles, bon dia. Molt bé, doncs escolteu, abans he saludat el Toni i la Rosa, no és la Rosa, és la Isabel, però és que us veia molt petits, perdona, Isabel. He deduït que era la Rosa i no, és el Toni i la Isabel que fa de secretària. Molt bé, doncs escolteu, comencem aquest ple extraordinari d'avui dia 29 de desembre del 2020, ara sí, el darrer ple d'aquest any 2020, amb un únic punt de l'ordre del dia, que és un punt de l'àrea de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat i Seguretat. Aquest punt de l'ordre del dia és la resolució d'al·legacions formulades i acord d'aprovació definitiva de la modificació parcial de les ordenances fiscals per l'exercici 2021. I li passo la paraula al tinent d'alcaldia, al primer tinent d'alcaldia, al Pere Soler. Pere, quan vulguis.
Moltes gràcies i bon dia, que abans només he dit sí. Ja em pensava que estàvem votant, tenia ganes ja de poder votar aquest punt. Així és que molt bon dia i molt bones festes a tothom i a tothom que ens està escoltant. Només recordar, intentaré ser molt breu, que en data del 27 d'octubre es va aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals pel any 21 i després del perceptiu termini d'exposició pública s'han rebut tan sols dues propostes d'al·legacions respecte a les modificacions plantejades que han estat plantejades pel grup municipal de Ciutadans i per l'Associació de Promotors i Constructors de Barcelona. També per primera vegada de la història, crec, i de manera sobtada, s'ha rebut un posicionament d'un grup municipal sense cap tipus de caràcter vinculant, que no entenem ben bé a què respon aquest escrit, ja que s'hagués pogut presentar en forma d'esmenes, perquè hi ha hagut temps suficient, com dèiem, des del mes d'octubre fins ara, si realment es volia poder incidir respecte a les ordenances fiscals. Com tots sabeu, teniu tota la informació en l'expedient i totes les resolucions d'elevacions formulades i l'acord d'aprovació definitiva de la modificació parcial de les ordenances fiscals de l'exercici 21. A més, n'hem pogut parlar extensament en dues comissions informatives. A més, també de parlar-la amb converses que hem tingut amb els diferents grups municipals. Per altra banda, i d'ofici, i a proposta dels serveis de medi ambient i dels serveis jurídics, s'han incorporat també unes rectificacions materials en l'ordenança de l'IBI i la taxa de prestació de serveis urbanístics. Les propostes rebudes, tant de Ciutadans com de l'Associació de Promotors i Constructors de Barcelona, han estat estudiades pels serveis jurídics municipals i també, com és lògic, per l'equip polític que està liderant aquesta modificació d'ordenances. I la gran majoria d'aquestes al·legacions no poden valorar-se de manera positiva, ja sigui perquè la legislació no ho permet o perquè algunes de les propostes pretenen modificar ordenances que no han estat objectes d'aquest expedient. I, per tant, no es poden al·legar sobre ordenances aprovades en l'exercici anterior. Només es podria valorar i estudiar algun cas de l'IBI que ha presentat Ciutadans en els trams de famílies nombroses, encara que s'han desestimat perquè podria afectar els ingressos previstos per aquest impost per sobre del que ha pressupostat en l'any 2021 i que, com saben vostès, ja estem tancant l'expedient d'aprovació inicial del pressupost. La resta d'al·legacions, com hem dit anteriorment, no es poden tenir en consideració per unes altres raons, però també cal recordar que algunes d'aquestes demandes són fruit de la conjuntura del moment pels efectes de la Covid i que aquestes en gran part han estat contemplades en el document que tots ens van dotar per mitigar els efectes de la pandèmia aprovat en la sessió plenària del passat mes de juliol per una gran majoria i, malgrat això, tot continuem treballant en aquest aspecte. Cal recordar que aquest expedient s'ha confeccionat treballant amb tres grans objectius principals. El primer ha estat la congelació dels tributs municipals per no afegir més pressió fiscal a la ciutadania. La segona és l'adaptació de les ordenances per ajudar el teixit empresarial en els casos d'excepcionalitat, com el que ens trobem en aquests moments. I el tercer és donar un impuls a les polítiques ambientals i la lluita contra l'emergència climàtica, un dels grans objectius de l'equip de govern. El primer objectiu, com s'ha esmentat, en la congelació no s'ha modificat cap coeficient ni tarifa en cap impost, ni taxa o preu públic. I respecte a l'impost sobre els béns immobles que havíem rebut alguna al·legació d'algun de Ciutadans, ens hem anticipat que es mantindria el coeficient aplicable en aquest impost, però que s'ha adaptat a diferents normatives legislatives. I, a més, s'ha adaptat aquesta bonificació amb més escalats respecte a les famílies nombroses, arribant a la bonificació d'aquelles famílies, unitats familiars nombroses que cobren més de 50.000 euros amb una bonificació total del 25% d'aquest impost. El segon objectiu era ajudar a la promoció econòmica de la ciutat, adaptant les ordenances fiscals a la situació extraordinària. El que hem bonificat són aquelles taxes ordenances que podien afectar a les empreses, sobretot comerços i autònoms, que és el que durant l'any 21 ens permetrà ser molt més àgils per tal de poder afrontar aquestes situacions d'excepcionalitat. S'han adaptat aquestes taxes, com la taxa d'ocupació via pública, la recollida de residus comercials i de mercats municipals, i això ens permetrà bonificar fins al 80% d'aquestes taxes sempre que es produeixi una situació d'excepcionalitat com estem passant. Si haguéssim disposat d'aquesta eina, òbviament haguéssim pogut actuar amb molta més agilitat que no pas tal com estem encursetats en aquest cas. I el tercer objectiu és el que fa referent a l'emergència climàtica, que ha implicat un conjunt de mesures que afecten a diferents ordenances fiscals. En el cas de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, del famós ICIO, s'ha creat un coeficient reduït del 0,2% sobre totes aquelles instal·lacions d'elements per l'aprofitament d'energia solar, biomassa, geotèrmia o sistemes d'estalvi d'aigua. I també es mantindrà l'excepció total de la taxa urbanística en aquestes instal·lacions i es refà el redactat per tal de bonificar el NIMBY durant 5 anys els habitatges que facin aquest tipus d'instal·lacions. Per tot l'exposat anteriorment i sense donar més detall, suposo que hi ha una rèplica, vull demanar el vot favorable en l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals, ja que cal entendre que voldríem que hi hagués, que tinguessin a la seva consideració que aquest equip de govern ha vetllat perquè l'Ajuntament de Sant Cugat tingui els ingressos suficients per sostenir els serveis municipals i a la vegada ha actuat en matèria de la lluita contra la pandèmia. Jo ho deixaria aquí. I disculpeu les interrupcions tecnològiques.
D'acord. Gràcies, Pere. No passa res. Seguim. Per part de Ciutadans, la paraula al senyor Blázquez. Endavant.
Sí, molt bon dia. Molt bon dia a tothom abans de res. Bé, nuestro grupo en esta aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales para el próximo año va a votar en contra. Ya lo dijimos en la comisión informativa extraordinaria. Básicamente porque a pesar de que valoramos positivamente los encuentros que hemos tenido con el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, señor Sulé, finalmente nos han tenido en cuenta nuestras alegaciones. De hecho, ninguna de nuestras alegaciones, que eran numerosas, las cuales pensamos que hubiesen contribuido a la mejora del bienestar de nuestros vecinos. El año 2021, que empezará ya este próximo viernes, viene marcado por 2 grandes desafíos que todos conocemos. El primero, la crisis sanitaria que nos está afectando y donde realmente tenemos pocas competencias. Algunas sí, pero ciertamente son pocas. Y el segundo gran reto a superar es la crisis socioeconómica que ya estamos viviendo y cuyo impacto y duración todavía están por determinar. Sin embargo, ya es un hecho la pérdida a nivel local en el tejido productivo, especialmente relevante para autónomos y pymes, lo que se traduce en aumento de la precariedad para muchas familias y, en no pocos casos, una pérdida también, finalmente, de puestos de trabajo. Nuestras alegaciones, por lo tanto, las que el equipo de gobierno ha desestimado, venían marcadas todas por un mínimo común denominador, que era el bajar de manera importante los impuestos a nuestros vecinos con la finalidad de no ahogarles, hacerles más sencillo este difícil tránsito hacia la recuperación económica e incentivar, en la medida de lo posible, la reactivación de los diferentes sectores productivos. El dinero en el bolsillo de los ciudadanos, preferiblemente. Tengamos en cuenta que nuestro ayuntamiento tiene los medios para asegurar que hoy estará y mañana también. Esto no sucede con algunos comercios. El ayuntamiento hoy estará y mañana también para recaudar más o para recaudar menos y que tiene, recordemos, una bolsa de dinero cercana a los 16 millones de euros, que lo mejor habría sido directamente dejar de recaudar a nuestro entender. En contraposición a nuestra buena salud financiera, la del ayuntamiento, y a su fortaleza económica, encontramos centenares de negocios que o han cerrado o están a punto de hacerlo. Ya digo, especialmente relevante para sectores muy afectados por la pandemia, como el de la hostelería, por poner un ejemplo conocido, y afectando mayoritariamente a los más débiles, pymes y autónomos. Y estos sectores tan castigados y que a menudo no tienen fácil acceso a fuentes externas de financiación, van a ver cómo el año que viene este equipo de gobierno que tenemos les gira los mismos recibos básicamente y por las cantidades o mismas cantidades básicamente. Y todo esto en la peor crisis económica seguramente en décadas. Algo no cuadra, algo no cuadra. Esta política local está fallando a sus vecinos. O no les entiende o no les quiere entender. En todo caso, pensamos que no empatizan en absoluto con ellos y esto es lo que realmente nos parece grave. Sin ánimo de ser exhaustivo en lo que han sido nuestras propuestas, ya las comenté en su día, quisiera remarcar que nuestro grupo había presentado una rebaja lineal del IBI del 5% para todos los contribuyentes y una bonificación escalonada para las familias numerosas ajustada a la realidad, como mínimo. Y no meramente testimonial, que es lo que han presentado ustedes. Nosotros proponíamos, por ejemplo, que familias numerosas cuyos ingresos sean de 45.000 euros en San Cugat del Vallés al año puedan tener una bonificación del 25%, 45.000 euros sumados todos los ingresos de la familia. O una familia numerosa que perciba 20.000 euros pueda tener una rebaja del 50%. Yo creo que esto es absolutamente indispensable. Cuando el señor Soulet decía que es que estos cálculos les tocaban los ingresos, es que de eso se trata, de que dejemos de ingresar y nosotros soportemos en la medida de nuestras posibilidades un peso que va a dejar de soportar la ciudadanía. Nosotros escogemos lo contrario. Quiero decir, el equipo de gobierno. Planteábamos también rebajas en el DICIO, pues a día de hoy lo mantenemos en el 4%, que es lo máximo que permite la ley por encima de ciudades como Tarrasa o Barcelona. Igualmente planteábamos una rebaja en el impuesto de actividades económicas. Siguiendo con nuestra política de bajar los impuestos, proponíamos también una rebaja en lo que coloquialmente se conoce como plusvalía. De igual manera, hacíamos hincapié también en una rebaja muy importante en las tasas, dejando suspendidas de facto las tasas por las terrazas, para la hostelería o para las paradas de los mercados municipales para 2021, y rebajando sustancialmente tasas como las de los residuos que pagan los comerciantes y las de licencias de actividad, con el fin de facilitar la recuperación o activación económica. Por último, proponíamos también una rebaja en los precios públicos de los servicios que presta el cementerio municipal. En todo caso, después de la conversación que tuve con el señor Soulet, creo que se podría haber llegado a un acuerdo con la concesionaria actual de compensación, y promoviendo unos costes más bajos en el futuro cuando tengamos que volver a licitar un servicio que, aunque parezca que a veces es un poco tabú, ¿no?, pero finalmente afecta también al bolsillo de nuestros vecinos, algunos de nuestros vecinos. En definitiva, unas ordenanzas fiscales las que hemos propuesto y se han desestimado, que, como he dicho antes, procuraban poner toda la carne en el asador para facilitarle la vida a los ciudadanos, autónomos y pymes en un año 2021 que se presenta especialmente complicado y donde, visto lo visto, es decir, que no se ha estimado de ninguna de nuestras alegaciones, consideramos que no se ha estado a la altura de las circunstancias, casi diría históricas, por parte de este equipo de gobierno. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Blázquez. I ara, per part de Junts per Sant Cugat, té la paraula el senyor Plomarales.
Sí, bon dia a tothom. Espero que em sentiu bé. Bé, el govern tripartit que vostès conformen entre Esquerra Republicana, el Partit Socialista i la CUP va fonamentar el seu pacte per impedir el govern de la força que va guanyar les eleccions en una necessitat imperiosa de canvi, una emergència, no, diuen vostès. Jo personalment esperava que després de tants anys de preparació per gestionar el govern de la ciutat, vostès tindrien molt clares les línies principals d'aquest canvi de rumb que deien que la ciutat necessitava imperiosament. La matèria econòmica, que és la que ens ocupa avui, imaginava un redisseny de l'estructura fiscal i, en general, una pujada d'impostos que conduís a una administració, al nostre ajuntament, doncs més grossa, més intervencionista. Almenys això era el que es demanava any rere any per part dels grups municipals que avui formen part del govern. Vaig entendre que les presses i el relativament escàs marge de temps no van fer possible els canvis que vostès segur que volien implantar a les ordenances del 2020, quan encara no hi havia pandèmia. Costava més entendre que el pressupost del 2020 no arribés fins al juliol d'aquest any i, sobretot, que fos també, com les ordenances, clarament continuista. Però és cert que la pandèmia, aquí sí, ja havia irromput i, en fi, es podia justificar, més o menys, que el govern del canvi superurgent hagués necessitat més d'un any, més d'una quarta part del seu mandat per aprovar el seu primer pressupost. Ara portem a aprovació definitiva les ordenances de 2021 i seguim igual, sense apenes canvis. I del pressupost del 2021 no sabem encara res. Tornarem a començar l'any amb un pressupost prorrogat que era més o menys el mateix que venia de mandats anteriors. Francament, ja estem quasi a la meitat del mandat, no acabo de veure el canvi de rumb. Vostès estan votant ara a favor més o menys del que votaven sempre en contra dels anys precedents quan governava una altra força. Però molt més important que això és que ara, precisament, sí que calen canvis, perquè la situació ara és molt diferent de la que hi havia fa un any. És en una etapa com la que travessem i més en la que viurem els propers anys, mantenir les coses tal com estaven és insostenible, perquè hi ha coses que ja hem passat i moltes altres que sabem segur que passaran. I no preveure com reaccionar des de les ordenances, des del pressupost, des de les decisions polítiques, des del lideratge, és una feblesa molt clara que vostès expressen. De manera molt resumida, perquè aquesta ha de ser una intervenció necessàriament breu, no consta enlloc que vostès tinguin un pla de govern quantificat ni que disposi d'indicadors d'assoliment dels objectius polítics que determinen, que suposadament haurien de configurar un viratge clar respecte als governs anteriors. Tornem a portar ordenances deslligades del pressupost. Obrir el debat de les ordenances abans de l'aprovació inicial ha estat bé, però quan no sabem per què cal recaptar diners de la ciutadania, l'esforç queda en no res. No veiem enlloc la previsió de la reducció d'ingressos municipals de 2021 i, sobretot, la que és segura en 2022. La reacció a la crisi derivada de la pandèmia està sent molt insuficient en la part econòmica. La xifra que repeteixen una i una altra vegada de 16 o 17 milions d'euros no és certa, és evident. Els recursos posats a disposició de la preservació del teixit econòmic i de l'ocupació expressen improvisació. Van arrencar amb 300.000 euros i els han multiplicat, certament, darrerament, però quan part del dany ja està fet i és irreversible. I tot i així, segueix sent clarament insuficient. Segueixen insistint en la via de la subvenció, més que en la fiscal, amb els costos i els endarreriments que comporta. No han fet una adaptació seriosa dels calendaris de pagament ni de les ordenances de 2021 per atemperar impactes. Al final, no fan més que generar borses de deute i acumulació de rebuts, com precisament parlàvem l'altre dia. Congelar impostos en temps de crisi equival a pujar, i en temps de pandèmia, i en un moment com l'actual, és una decisió molt errònia. No hi ha ni més redistribució, ni menys, ni més múscul per fer front a necessitats, ni menys. No hi ha un viratge polític. Segueixen gravant activitats afectadíssimes, de molt a l'impacte, en termes d'ocupació i de qualitat urbana, el comerç, la restauració, amb taxes sobre les que disposen de marge de maniobra total. Els hem proposat l'eliminació de taxes de residus i d'ocupació de via pública, per exemple. I precisament un dels molt pocs canvis que han inclòs en aquest projecte d'ordenances fiscals implica reduir el suport a les famílies nombroses en IBI, una bonificació que ja estava tarifada i que ara serà molt més difícil de gestionar i que farà que famílies amb rendes i patrimonis mitjans rebin menys suport municipal. 500.000 d'euros menys de suport a les famílies, deia la senyora Gibert. Per cert, que encara esperem saber d'on surten aquests números. Què tenen vostès en contra de les famílies nombroses? Per què ara alguns grans patrimonis sí que podrien ser bonificables, quan fins ara no ho eren? En fi, tal com dèiem, el document de posicionament que els hem remès, el nostre grup municipal de Junts per Sant Cugat hem optat per no presentar més al·legacions, ja n'hem presentat moltíssimes, al·legacions, propostes, en tots els formats, perquè el que posem sobre la taula ve a ser una esmena a la totalitat, a la no planificació econòmic-financera del seu govern. No es tracta de matisar alguns aspectes. És que ara cal una reformulació que vostès no han ni plantejat, que posi l'Ajuntament a l'alçada de la seva capacitat i de les necessitats de la societat. Des de la constatació de les dades que ja es van publicant de pèrdua d'empreses, de creixement de l'atur, de patiment social i sobretot de les que vindran, expressem un cop més la nostra alarma pel com el seu govern està conduït l'àmbit econòmic de l'Ajuntament de Sant Cugat. Anunciem, com ja saben vostès, el nostre vot contrari a aquestes ordenances fiscals de 2021, atès que no aporten pràcticament res per millorar les condicions de vida de la ciutadania en aquesta etapa d'extrema dificultat ni es troben inserides en una estratègia econòmic-financera consistent. Insistim en la nostra predisposició a col·laborar en una revisió profunda de l'orientació econòmica del nostre Ajuntament, que creiem absolutament imprescindible per mirar de pal·liar des del nostre municipi les grosses afectacions socials i econòmiques de la pandèmia. Esperem, per tant, poder-ne parlar molt a fons quan el govern encetri per fi el diàleg per dotar aquest Ajuntament del millor pressupost possible per l'exercici 2021, que ja de fet està a punt de començar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Bruguerola. Senyor Soler, té la paraula.
Sí, més que res perquè crec que s'ha de contestar a les intervencions tant del grup de Ciutadans com de Junts per Sant Cugat. I senyor Blázquez diu que valoren positivament la proposta i la feina feta. Bueno, ja comencem per alguna cosa positiva. I que diuen que tot l'esforç està posat l'hem de posar tot l'esforç en mitigar els efectes de la Covid i amb la crisi socioeconòmica, també estem d'acord, creiem que hi ha altres aspectes, però el que no compartim és això de baixar impostos i continuar prestant els serveis. Jo crec, i m'ofereixo, m'ofereixo si vol venir, jo no diria fer pràctiques, però jo crec que vostè s'hauria de posar també, hauria de enfatitzar amb el govern, s'hauria de posar en el lloc del govern i veure que tot això que vostè està plantejant és irreal. Una rebaixa lineal del 5% de l'IBI suposa uns ingressos de menys de 2 milions d'euros. Però ja no parlo dels ingressos, perquè a lo millor podríem intentar treure-ho de les despeses o de les inversions o del bon fet, sinó senzillament una rebaixa lineal respecte a un impost no té res a veure amb la solidaritat, l'equitat i la igualtat, i molt menys amb la redistribució de la riquesa. Per tant, això sí que ens hi trobarà en contra amb aquest govern d'esquerres. Per tant, vostès estan plantejant, amb tot el que hem dit, vostès estan plantejant una rebaixa aproximada entre 25 i 30 milions d'euros en el nostre pressupost municipal. Irreal, irreal totalment. Jo entenc que està en una trinxera batallant, vostès no copsen i no saben quin és realment el que costa aquest ajuntament i que no es pot rebaixar, perquè què ho rebaixarà? De la neteja dels carrers, de les desinfeccions de les escoles, no pagarà a les mestres de les escoles bressols, no pagarà tampoc els conserges a la brigada. Què farà? No netejarà els edificis? Senyor Real, senyor Blasque, jo crec que vostès no estan trepitjant de peus a terra. De peus a terra. Ens diuen que són unes modificacions dràstiques les que volen vostès i que no hem assumit les seves demandes. Evidentment, no les podem assumir amb aquest accent i amb aquest ordre. Doncs les qüestions més importants que per nosaltres eren la tarifació de l'IBI, ho hem intentat, però veiem que, a més, també, tot i assumint aquesta part que vostès volien de l'IBI, ens haguessin votat en contra, ja que la resta de modificacions que ens demanaven no els hi assentien, no creien que fossin d'una manera real, i, per tant, ni les proves vàlues, ni l'impost de vehicles de transmissió mecànica, ni l'IAE. Per cert, vostès són els únics que paguen IAE, són les empreses. O sigui, saben que els únics que paguen IAE són aquelles empreses que tenen una facturació superior a 1 milió d'euros. Saben vostès realment quina seria l'afectació de la proposta que vostès ens diuen? I empreses que precisament durant la pandèmia han tingut una producció molt forta, ens fan fer una rebaixa lineal sobre aquesta producció. Jo crec que vostès no trepitgen de peus a terra, però vaja, és el seu posicionament. Disculpin. Senyor Bulgaroles, després de la seva intervenció catastròfica, com a mínim també entraiem una cosa positiva, que ja no hem de salvar el món des de Sant Cugat. I això ja és positiu. Ja comencem a veure que el nostre radi d'actuació ha de ser el municipi. I també he d'admetre, certament, que com a govern volíem continuar treballant en el redisseny de les ordenances fiscals. Hem d'entendre que la pandèmia ens ha tallat una mica aquestes ales del redisseny de les ordenances fiscals, però que ho continuarem treballant. I l'any passat vàrem fer unes modificacions, aquest any n'hem fet algunes altres, sobretot en matèria d'emergència climàtica, etc. I, per tant, creiem que és positiu. Evidentment, ens ha dit que no tenim projecte de ciutat, que no sabem explicar que el govern vol portar l'economia al suïcidi, que no sabem el que fem. Bueno, a grans trets, sí que tenim full de ruta, sí que sabem el que volem fer. I, evidentment, també li admeto, tots els governs, inclús el de la Generalitat, ha fet improvisacions davant de la pandèmia. Correctament. I el que hem de fer és que aquestes improvisacions no només es consolidin, sinó que el que hem de fer és sortir d'aquesta improvisació i buscar polítiques que consolidin aspectes prou estructurals de la nostra economia per tal que no ens torni a passar. I això és el que no teníem en aquest Ajuntament. No estàvem preparats a nivell d'ordenances fiscals per fer front a la pandèmia. I estem preparant les ordenances fiscals perquè si ens torna a venir o continua aquesta pandèmia o torna a venir un cas d'excepcionalitat, doncs podem tenir present aquestes situacions. Per tant, com vostès saben, vostès han estat a govern, hem de garantir els ingressos, hem de tenir un pressupost equilibrat, això no és vareta màgica, sinó que ho hem de fer, perquè si no, no surten endavant. I miri, el que em sap greu és que vostès han tingut temps per preparar les propostes i que, sota l'excusa de dir, n'hem presentat moltes, ho hem fet d'aquesta... Bueno, ja ens ho van fer, amb el document de les mesures Covid.
Ens anaven enviant coses i vostès vagin triant. O sigui, jo crec que l'oposició s'ha de ser més formals. I sí, els hi torno a repetir. Aquest govern ha actuat com a administració pública per ajudar la ciutadania i el món empresarial i ho hem fet des del minut zero. Ciutadania, empreses, professionals, autònoms i comerços estan reconeixent l'esforç. I els dic jo, sí, 16 milions d'euros que valen moltíssimes reunions amb tots els sectors, empresariat, entitats, escoles, associacions de treballadors, comerços, autònoms. Per tant, jo crec que hem fet un esforç molt important en aquest cas. I jo els dic, no toca eliminar impostos ni taxes, això ho fa la dreta, aquest és un govern d'esquerres i, per tant, la nostra intenció és continuar tirant endavant amb aquestes polítiques, amb les polítiques que ens redreixin el que hi havia anteriorment a la nostra ciutat i poder continuar treballant per lluitar i mitigar els efectes de la Covid. Lamento el seu vot negatiu, tant a Ciutadans, que almenys Ciutadans reconeix les trobades, Junts per Sant Joan no reconeix les trobades. Seguirem treballant perquè el pressupost del 2020... Si acabo ja, senyora alcaldessa. Perquè el pressupost del 2021 doncs, pugui tenir almenys el seu reconeixement i certament, ja els hi vaig comentar, l'estem tancant i m'agradaria a veure si abans del 31 de desembre poder-los enviar, encara que sigui de manera informal, la primera proposta de pressupost tancat. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Soler. Per part de Ciutadans, senyor Blázquez.
Sí, moltes gràcies de nou. Bien, ¿no tenemos acaso 16 millones de euros? Lo digo por cuando el señor Soler hablaba de irrealidad de nuestras propuestas. No tenemos, los tenemos, ¿no tenemos acaso capacidad de endeudamiento? La tenemos y muchas veces es deseable endeudarse en tiempos de crisis. Es lo que se llama algo así como una política keynesiana, que a veces ayuda, para eso está, para este tipo de épocas. Por cierto, le agradezco el ofrecimiento que me hace para hacer prácticas. Decía usted que nosotras no pisamos de peus a tierra. Yo creo, señor Soler, sin acritud, que usted lo que no pisa es la calle, o por lo menos la realidad de la calle. Yo creo que vive en determinado mundo, pero lo que es, digamos, la calle, el mundo empresarial, el mundo de los autónomos y de las pymes, creo que a veces, me parece que lo desconoce. Cuando decía que ustedes no empatizaban, yo lo dije, con la ciudadanía, me refiero a que no conocen o no quieren conocer la realidad de nuestro municipio. ¿Les parece seria, por ejemplo, unas bonificaciones a las familias numerosas donde se ingresan 13.000 euros? Familias numerosas que se ingresan entre todos los miembros de la unidad familiar 13.000 euros y que se tenga una bonificación del 70% y no del 90%. Esto, como decía, es una ayuda testimonial. Efectivamente, decían ustedes que el escalado que nosotros proponíamos suponía dejar de ingresar una cantidad X por parte del ayuntamiento. Es que de eso se trata, de que nosotros tengamos o dejemos de ingresar y soportemos un peso que no deben soportar las familias numerosas. Y así con muchos otros sectores. Hay que poner toda la carne en el asador, como decía, y no se ha hecho. Hace meses teníamos, según se nos dijo, un cierre de negocios, empresas del 10%. Ahora será bastante mayor. No conocemos la cifra. A día de hoy no sabemos de cuánto se trata. ¿Cuánto será dentro de unos pocos meses? ¿De un 20%? ¿De un 30%? No lo sabemos. Pero el destrozo va a ser importante. Yo creo que su sesgo ideológico creo que no les ha permitido estar a la altura de las circunstancias. En todo caso, la idea de ustedes es que dejan las cosas como antes de la pandemia, y en todo caso la única oportunidad que tiene el ciudadano es que tal vez, solo tal vez, yendo a la burocracia ineficiente, a la ventanilla, a los servicios sociales, lo mismo, tal vez tengan algún tipo de ayuda. Y esto creemos que no es eficiente ni es desde luego justo. Muchas gracias.
Gracias, señor Blázquez. Señor Brugaralas.
Sí, gràcies novament. Bé, nosaltres mai hem dit que el món s'hagi de salvar des de l'Ajuntament, però sí que és fàcilment i clarament constatable que, per exemple, a l'etapa de crisi de la crisi precedent, la que va començar el 2008, aquest Ajuntament va ser capaç de fer grans coses amb molt menys pressupost. va ser capaç de fer molt més amb molt menys. I això demana un lideratge al qual vostès han renunciat per complet. Un lideratge que impliqui tirar del carro de projectes d'impacte potents amb altres administracions, amb la societat civil, i de posar a disposició del conjunt de la ciutadania tot un conjunt de serveis i d'instruments i de plataformes que els permetin enlairar-se amb molt menys pressupost. Vostès s'han quedat tancats amb el minso, impepinablement minso, pressupost públic municipal de l'Ajuntament. I els resultats estan a la vista. Costa posar mesures prou potents des del pressupost de l'Ajuntament i que tinguin prou efecte tractor de l'economia i de la societat i, per tant, generin l'impacte en termes de generació d'oportunitats per a la societat amb prou envergadura. Costa molt. Calia redissenyar les ordenances. Home, sí, esclar, però el redisseny de les ordenances que vostès han fet per salvar el teixit econòmic, per preservar-lo i per enlairar-lo, és només un afegitó a les taxes d'escombraries, de mercats i d'ocupació de via pública que permeten, en el seu cas, reduir-les fins al 80%. Seriosament, aquesta és la seva solució fiscal per la, des de la perspectiva fiscal, per protegir el teixit econòmic amb la que està caient? Home, jo crec és que és, palmàriament és, evidentment, molt insuficient. Valorem el seu esforç, Nosaltres el valorem. Han treballat molt. La senyora Vila, el senyor Soler, tot l'equip, han treballat molt. No pensi que no ho valorem. Però posem en qüestió la direcció i l'estratègia política amb la qual l'han implementat. I vull dir una cosa. Vostè deia, hem fet un gran esforç. No, escolti, l'esforç el fa la ciutadania. Que els diners són de la ciutadania. Vostès prenen decisions polítiques sobre com s'implementa el recurs de la ciutadania, però l'esforç no el fan vostès, el fa la ciutadania. Valorem la seva feina, sí, però a la que està vostè posant sobre la taula són solucions claríssimament minces per fer front a una situació extremadament complicada. I acabo. Eliminar taxes des de la dreta o des d'esquerra? Acabo. Jo crec que protegir la petita economia urbana és un objectiu que compartim tothom. I per protegir-lo, si hem d'eliminar temporal o estructuralment algunes taxes que l'agraven, jo crec que té tot el sentit, no té res a veure ni amb la dreta ni amb l'esquerra. Crec que hem de fugir del discurs simplista i posar solucions molt més potents sobre la taula, cosa a la qual passava també per aquestes ordenances fiscals. Gràcies, senyora alcaldessa.
Molt bé, senyor Brugarales. Senyor Soler, vol intervenir? No? Molt bé, doncs. Deixem les intervencions aquí, anem a votar, fem-ho a través dels portaveus, jo us demano el vot. Comencem per part de Ciutadans, senyor Ciprián.
El nostre vot és no a les ordenances fiscals.
Per part de Junts per Sant Cugat, senyora Fortuny.
En contra.
Per part de la CUP, senyora Gibert.
El nostre vot és favorable.
Per part del PSC, senyor Soler.
El vot favorable.
I per part d'Esquerra, senyor Duc.
També el nostre vot és favorable.
Molt bé, doncs després de les votacions queda aprovat amb 13 vots a favor i la resta en contra aquesta proposta de resolució d'al·legacions que era l'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari. Doncs deixem-ho aquí. Ara sí, com deia al començament, és el darrer ple de l'any, així que bon any 2021, bona sortida, bona entrada d'any 2021 a tothom. Cuideu-vos molt i ens veiem aviat. Vinga, vagi bé.
Adéu. Gràcies.
Bon any.
Bon any.